La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 4 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que us avisa, sí, ja és juliol i lo sabes. Va, ara sí que sí, encetem programa, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció. També, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. I ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte i cançons com aquestes per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré quina és la nova estafa de moda entre els ciberdelinqüents. Perquè us en feu una idea, utilitzen com a punt de partida de l'engany les eleccions generals del proper 23 de juliol. Si voleu saber més, quedeu-vos, que en uns minuts parlem d'això, però també de com connectar-nos de manera segura als wifis públics a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem què opina la gent del carrer de les accions climàtiques d'aquests darrers dies i parlarem amb el nostre expert del dia, en Lucas Barrero, investigador predoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona, per saber en quin punt ens trobem a la lluita contra el canvi climàtic.
I també, com cada dimarts, obrirem avui a la caravana la plana de Crònica Negra amb els nostres crims, o gairebé.
I avui ens torna a visitar la nostra experta en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes, per parlar-nos de la massacre de Puerto Urraco, a Badajoz, on dos germans van assassinar fins a 9 persones l'agost del 1990. L'objectiu dels assassins, la venjança.
Andreu González, bona tarda, eh?
Gràcies, bona tarda, Joan.
Faltava per saludar-te. Hora de preguntar-nos també qui pujarà a la caravana per una agradable conversa, Núria.
Avui la caravana viatja fins al Teatre Lliure de Montjuïc per parlar amb l'actriu, investigadora teatral, dramaturga i directora Maria Goyri-Celaya. Amb ella parlarem d'una de les seves obres més exitoses, El Sasso, una ficció teatral inspirada en els fets del 2016 a Navarra, on 8 joves i 2 agents de la Guàrdia Civil es van veure involucrats en una baralla de bar i que podrem gaudir avui i demà en el marc del Festival Grec de Barcelona.
I seguirem la ruta d'avui amb la nostra parada solidària.
Avui per parlar amb la Fundació Esclerosi Múltiple i del 30è aniversari de la seva campanya solidària Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Esbrinarem tots els detalls d'aquesta edició tan especial de la mà de Rosa Marriera, directora de la mateixa entitat.
I a la darrera hora de programa, a la caravana, arriba el bo i millor del tiatisme de la ràdio catalana.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Eva Vive seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona i amb elles parlarem de televisió i cinema amb l'actriu Olalla Moreno. A més, amb les nostres tietes també parlarem, ara que s'ha acabat el curs escolar, de què fer amb els nets. Els hem de cuidar durant tot l'estiu? És aquesta la tasca dels mesos de calor de la gent més gran? En parlarem de tot plegat amb l'orientador familiar Víctor Miron.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Olalla Moreno. Deixeu-me que us digui que aquest nom em resulta alhora curiós i maco perquè en conec molt poques d'Olalles. Vosaltres en coneixeu alguna?
No.
Jo en
no.
conec una, Olalla Moreno.
I ja està. Ah, mira, igual que jo ara mateix.
Sí,
jo. El que em sembla més curiós, però de tot plegat, és que la seva biografia d'Instagram té una paraula escrita en urdu.
Què?
Sí, en urdu?
En urdu, sí, sí. L'idioma, bé, un idioma que no és d'aquí, òbviament, però, clar, he hagut de fer servir el Google Translator per saber què era exactament, i significa l'artista. El que no entenc és per què en aquest idioma, sincerament. És tot un interrogant.
Per la gent que no ho sàpiga, és l'idioma del Pakistan, eh?
Ah, vale. Sí, menys mal que ho has buscat, perquè jo no...
Coses ràpides de la ràdio.
Sí. Dit això, podríem dir que Olalla Moreno no ha canviat gens des de que va aparèixer en Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís, tot i fer més de 25 anys que es va acabar la sèrie. Tot i això, i és un punt positivíssim, Olalla Moreno sempre té un somriure d'orella a orella a les seves fotografies, i clar, vulguis o no... En aquestes fotografies, doncs, et fixes en la dentadura, diguéssim, de la persona.
Sí.
I he de dir que se les cuida molt i molt bé.
Molt, eh?
Sí, no sé si ha dut ferros.
Tinc ni idea.
Però la té bastant perfecta, he de dir. En fi, té un estil semblant a l'altra actriu coneguda a casa nostra, com és Cristina Brondo, i fins i tot una petita retirada, diria jo. També us dic que podria tenir més seguidors perquè amb els vestits que porta les gales, les fotografies de postureig que semblen de revistes de moda en parcs a la tardor, i fent una mica també en un vídeo de skincare, que
ho
per aquells...
Ho has vist, ho estàs imaginant tot plegat, sí, molt fort,
sí,
eh?
Sí, la veritat és que val, sí. Val. I el que estava dient, també fa vídeos de rituals de skincare, que per la gent que no ho sàpigui, aquests rituals que ara estan de moda, el que fan és publicitat de productes de bellesa per la cara.
Mira.
En aquest cas, ella en feia un de maquillatge i explicava els productes que s'estava posant i com posar-los.
Clar, és que és un tràmit, clar, fer un skincare. Sí. Pots estar-hi un quart d'hora tranquil·lament.
Núria Ros, veig que ho tens bastant controlat, eh? I bé, per tot això, i que us he dit, i molt més, Olalla Moreno està més que aprovada.
Quin és el teu toc?
Doncs avui us vinc a parlar dels metros que s'encenen i apaguen els llums. A veure, senyors i senyores de TMB, no podeu jugar d'aquesta manera amb la gent poruga com jo, perquè després estem tot el viatge patint innecessàriament per si ens descarrilem o ens quedarem tirats entre parades.
Apa, aquí, descarrilar.
Crec... Sí. No, espera't un moment. Crec que aquesta és una de les més pitjors pors a les que tinc dins del metro i trens. Dic també, dic TMB, com podria dir Renfe i els ferrocarrils de la Generalitat, perquè m'hi he trobat mil cops amb la mateixa situació d'anar gairebé les fosques i només amb la llum d'emergència encesa.
Uh-huh. Això quan no funcionen les portes.
També, sí, avui ens ha passat que s'ha quedat una bona estona a Plaça Espanya al metro sense obrir les portes.
Sense obrir les portes, amb les portes tancades, i després ha passat de parada.
Sí, t'he de dir, però...
Les coses que passen.
Que mentre es passi això, sí, i no s'apaguin les llums i hi hagi aire condicionat, a mi no em fa res.
Val. Què és el que odies avui?
Doncs mireu, sí que és veritat que un dia amb núvols, quan plou, doncs m'agrada aquella olor a humit, no? Però com sempre, les seves coses tenen les seves parts negatives, no? I en aquest cas, odio quan comença a ploure i puja tota l'escalfor del quitrà. És horrible i odiosa la sensació d'anar agafant calor des dels peus fins cap a dalt, amb aquella olor a ciutat... Rància? Bé, no sé.
És cap pagesot, ara, eh?
Sí, una miqueta.
L'olor a ciutat.
Exacte.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, ahir vaig posar a estendre els llençols i, clar, quan vaig veure que plovia, vaig pensar, ja està, el dia que estén els llençols, va i plou. Però, per sorpresa meva, he de dir, els meus estimats companys de pis m'ho van arreglar tot plegat i no vaig haver de fer una rentadora de més. Veus, innecessària, bé. Sí.
Propòsit vell?
Doncs era posar-me a l'aloe vera, a les cremades solars, i com a bon samarità que sóc, he complert, a més, com que és una cosa de salut...
Bon samarità amb tu mateix.
Sí, exactament.
Val.
Sí, clar, és que si no ets bon samarità amb tu mateix, no pots ser bon samarità amb els altres.
Bona aquesta.
Has vist? Llavors, ens hem de cuidar. Llavors, tot el que és salut i cuidar-nos, això sí que ho faig.
Propòsit nou...
Què anaves a dir, Núria?
Ho diu després de cremar-se.
Sí. Ell és així.
Coses que tenen els hàbits de fer migdiades.
És veritat, el sol, el riu.
Sí, clar. El propòsit nou. Doncs mira, a veure, està clar que sóc una persona poc organitzada. Crec que des d'aquí ho he dit moltes vegades. Aleshores, he de canviar moltes coses i organitzar-me, com per exemple agafar l'hàbit, no?, d'apuntar-me tot el que he de fer als recordatoris, que això Núria Ros sempre m'ho diu, i li vaig dient sí. I n'apunto una de cada 10.
Per tant, propòsit nou, agafa l'hàbit d'autoorganitzar-te, eh?
Exactament.
Això ara que venen vacances.
Això dels recordatoris és un vici, del telèfon mòbil. Va molt bé.
Va molt bé.
Sí?
Sí.
Moltíssim.
Ai, és que jo per això...
No, perquè
no
si
acostumat,
si
llavors...
t'oblida, t'ho vas recordant fins que facis la tasca en qüestió.
Sí.
Sí que és veritat, sí.
És així.
Mòbils intel·ligents.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, un dia més, la cara B comença alertant-vos d'una nova estafa.
Compte aquí, que quan sabem que sonen les sirenes...
Clar. Tot el dia igual.
Sí.
Els estafadors no tenen vacances?
No.
Es veu que no.
No descansen, eh?
No.
En fi, oients, companys de la caravana, molta atenció, perquè el Ministeri de l'Interior fa unes hores que està alertant d'una estafa de phishing relacionada amb els sortejos dels membres de les meses electorals, atenció, per les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest seria el titular.
Poca broma, que amb això no s'hi jugué.
Què us sembla?
Molt malament.
Ara es veu que no n'hi ha prou amb haver d'anar a una mesa en ple juliol amb la calor que fa.
Clar.
I a sobre t'enganyen quan no t'ha tocat anar-hi. No, estic indignada.
No, jo també.
Indignadíssima. Sí. Ah, per cert, a vosaltres us ha tocat?
Per sort, no.
De moment, no. O sigui, no m'ha arribat res.
No. No?
Bé, doncs que no us estafin, almenys.
Correcte.
Abans d'explicar-vos en què consisteix ben bé l'estafa, deixeu-me recordar que el mètode d'estafa phishing és aquell frau de suplantació de personalitat que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània, amb el que es demanen dades sobre targetes de crèdit, claus bancàries o altres tipus d'informació. Heu sigut mai vosaltres víctimes d'alguna estafa així?
No, no. Però o sigui, jo visc amb la por, que passa.
Mira,
això.
Mira, t'he de dir que l'altre dia em va arribar un que el meu... a Correus m'havia enviat un paquet i s'havia retrasat. Realment no.
A mi m'ho van fer a través de la universitat. Van intentar-ho amb tots els alumnes, van enviar un missatge així massificat, dient que teníem vídeos o imatges delicades.
Compte.
I va ser mentida, òbviament. Vaig anar amb Mossos d'Esquadra i em van dir, no, això és mentida.
Bé, dit això, ara sí, quin és el modus operandi que fan servir els estafadors en aquesta última modalitat d'estafa? Doncs realment és més senzill del que us creieu, eh? En aquest cas, els estafadors envien un missatge a través d'un correu electrònic a la víctima. Mm. Per tant, el correu electrònic, en aquest cas, nosaltres l'utilitzem sempre.
Sí,
per tant,
sí.
Alerta. I en aquest correu electrònic se li diu que podria haver estat escollida per anar a una mesa electoral el proper 23 de juliol. De fet, el missatge diu així, eh? La seva participació té una importància inqüestionable, ja que depèn de la concreció del seu govern. Mm-hmm. Tot afegint, la seva presència a les urnes i la seva veu en les decisions polítiques poden exercir una influència notable i contribuir així en el progrés i el benestar generalitzat.
Mare de Déu!
A mi m'envien això i ja penso que és una estafa.
Hi ha una paraula que a mi m'agrada molt, que és burocràcia. Doncs,
sí, mira, exacte.
Això.
Acte seguit d'enviar aquest correu, l'estafador convida la víctima a clicar en una pestanya per, suposadament, diuen, comprovar les seves dades i, per tant, verificar si ha estat cridada a una mesa electoral. I és aquí, senyores i senyors, on la víctima cau directament en l'estafa, perquè, clar, si clica en aquesta pestanyeta, està deixant que els estafadors accedeixin directament a la seva informació personal o bancària.
Errors, tres.
Error. Exacte. És per tot això que us explico que fa només unes hores, a través d'un tuit, el Ministeri està alertant de la importància de no fer clic a l'enllaç que s'adjunta en aquest tipus de correu i també està aprofitant per recordar, i des d'aquí a la ràdio també recordem-ho, que si qualsevol persona li ha tocat ser una mesa electoral el 23 de juliol, ho sabrà perquè rebrà un correu certificat.
Imagina't.
Sobretot, vull dir, estar cridat per anar a una mesa electoral són paraules majors.
Sí, sí, sí.
No enviaran un correu.
Imagina't la diferència,
Exacte. Per tant, estimats oients, no caieu en aquesta estafa i, sobretot, no feu clic a enllaços que són sospitosos.
Més cosetes?
Sí, va. Ara toco obrir plana pels consells de Lifestyle. Avui per explicar-vos com us ho podeu fer per connectar-vos a un wifi públic de manera segura. Mira, no ho sembla, això poc ens ho esperàvem.
No, la veritat.
Clar, no us ha passat mai a vosaltres que heu arribat a un lloc i de seguida heu buscat com bojos el wifi d'aquells oberts i gratuïts per utilitzar?
Sí, als aeroports, sobretot.
Ah, sí, i a l'estranger també. Sí.
Clar, és perillós, la Núria... Ja ens ho ha dit algun cop. Sí.
Carai, que atenta la Nina.
Home, és que jo sí que atenta.
No, està molt bé. I a banda de fer-ho, no heu pensat si la connexió era segura o directament us heu connectat i a l'aventura?
Mira, jo et seré molt sincer. No, quan em connecto
demando sinceritat,
No, quan em connecto a aquestes xarxes wifi, l'únic que no faig és entrar a l'aplicació bancària. Perquè no m'acabo d'enrafiar.
Vas bé, però jo no t'he preguntat
jo
això,
Jo puc ser molt sincer, també.
Home, i tant.
Jo sempre m'hi connecto.
Teràpia de sinceritat.
Jo m'hi connecto al wifi dels aeroports només si et fan entrar a través de la pàgina web.
D'acord.
No sé si m'estic explicant, però
sí,
ja...
Sí, que et posen el correu...
Correcte.
Però perquè t'hi sents més segur, així.
Perquè entenc que són passes de seguretat.
Per tant, entenc que d'alguna manera sí que heu mirat si la connexió era segura.
Sí.
Però us falten passos, eh?
Segur.
Bé, doncs no patiu, perquè ara mateix us donaré alguns consells perquè us pugueu seguir connectant a wifis públics sense ser el blanc fàcil dels ciberdelinqüents. Mm-hmm. No ho volem pas, això.
No. Val.
Consell número 1, importantíssim. Verifiqueu la connexió. D'acord? És de vital importància que abans de connectar-vos a una xarxa wifi pública, en una cafeteria, hotel, aeroport o biblioteca, per exemple, reviseu amb algun treballador del lloc en qüestió el nom correcte de la xarxa wifi. D'acord? I revisar el nom significa validar que els caràcters de la xarxa i el que et diu en aquest cas el treballador coincideixi, perquè si no coincideix estem parlant d'una xarxa perillosa. Ah, que no ho hem fet mai, això.
No, no. Jo tampoc, eh? No, us he de dir, eh?
Per tant, poden haver dos wifis que tinguin noms molt similars...
Exacte.
I, els ciberdelinqüents, i un sigui fraudulent,
eh? Els ciberdelinqüents és el que fan. Intenten crear... A veure, jo no soc... ai, ciberdelinqüent tampoc, eh? No soc especialista no és el en el cas. Tema. Però vull dir, utilitzen noms molt semblants perquè caiguem. És molt fàcil.
O fins i tot, de vegades vas a llocs i pots dir convidats.
Ahà, correcte. Exacte. Per tant, per quedar-nos més tranquils i fer tots els passos, apropar-nos a un treballador del lloc on estigueu i verificar que el wifi és el mateix.
Val.
Llavors, el pas número 2, el consell número 2 és buscar connexions wifi encriptades.
Ai, què vol dir això?
M'explico. Tot i que és molt més senzill accedir a xarxes wifi que no sol·liciten contrasenya, és molt important fer tot el contrari i buscar-ne una que sí que te'n demani. I és que el filtre de la contrasenya ens està donant una capa extra de seguretat agregant capacitats de protecció a la informació dels vostres dispositius electrònics. És tan senzill com això.
Veus?
Intentar... entrar a llocs wifi que demanin contrasenya, perquè et dona aquest plus de com es diu, de seguretat que necessitem, d'acord? Això ho fèieu vosaltres?
No.
A veure, t'he de dir que és molt més fàcil accedir a un wifi públic.
Clar, perquè ens fa mandra.
Si vas amb presses, em connecto aquí i ja està.
Clar,
però és
ja
que
està.
No pots anar amb presses, Andreu.
No, ja s'ha d'anar amb temps a la vida. Llavors, consell número 3. No feu compres per internet mentre navegueu per xarxes wifis públiques. I això és, de veritat, molt i molt important. S'ha d'anar molt en compte a l'hora de comprar o fer transaccions digitals, perquè si la xarxa wifi que estem utilitzant és perillosa, posareu en risc les vostres dades bancàries, i no ho volem pas. Per tant, a no ser que sigui un tràmit de vida o mort, heu d'evitar sempre comprar mentre estigueu connectats a un wifi públic i, si ho feu, almenys seguiu els dos passos que us he explicat fa un moment, d'acord? A tot això i a la línia del que deia l'Andreu abans, no ho hauria de dir, però ho faré, també hauríeu d'evitar realitzar operacions bancàries o consultes financeres fins que estigueu connectats a una xarxa wifi segura i de confiança.
Val.
Sembla molt evident, però imagina't que te'n vas de viatge d'aquí dues setmanes i et retrasen el vol, que és una cosa que sol passar habitualment, malauradament.
Sí.
Què fas? El telèfon, perquè estem enganxats al telèfon.
És
i tant.
Així.
I potser dius, ostres, em vull comprar això. Ja està, error. Error.
Error.
No estarà que no ho he dit, eh? Per tant, esteu avisats. Va, ja per anar acabant, consell número 4. Desactiveu la connexió wifi automàtica. Us explico, és molt important tenir el control de quan sí i quan no connectar-se a aquest tipus de xarxes, és evident.
Sí.
Per això és molt important evitar que el vostre telèfon, el vostre mòbil, es connecti automàticament a wifis públics. I com hem de fer això? Doncs senzill, desactivar la funció connexió wifi automàtica des de la configuració del vostre telèfon mòbil. En aquest cas, per la gent que tingui iPhone, que és el que tinc jo, i puc ajudar. Senzillíssim, obres l'ordinador, el telèfon, ajustes barra configuració, i ja veureu un apartat, una pestanyeta que posa Wi-Fi, Wi-Fi, i allà doncs desactiveu. Sí?
Així és fàcil.
I els Androids no sé com va.
Jo ho tinc
crec
fet.
Que bastant igual, eh? Ho tens fet?
Sí, l'únic que em surten bastantes notificacions de wifis públics.
Millor que et surtin notificacions i que puguis decidir si vols accedir o no,
que no es connecti.
Va, i ara sí, consell número 5. Apagueu el wifi quan acabeu de navegar per internet. En aquest cas, els ordinadors o mòbils continuen transmetent informació, tot i que ja no estiguin en ús. Per tant, és molt important assegurar-se desconnectat, deshabilitar la connexió wifi dels vostres dispositius quan acabeu de navegar per internet. Moltes vegades no ho fem i deixem el wifi connectat.
Correcte.
A mi em passa. Per tant, el que us deia al principi, jo no sóc un expert en ciberseguretat, ni molt menys. De moment, sóc periodista, però us asseguro que si feu tot això, tindreu moltíssimes menys probabilitats de caure en una xarxa wifi perillosa. Per tant, si ho podeu evitar, jo que estaré contenta per vosaltres.
De totes, totes. Núria, anem a la musiqueta del dia?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Lola Índigo.
Lola, haz un tiqui-tiqui. ¿Un qué? Un tiqui-tiqui.
¿Qué?
¿No sabes lo que es un tiqui-tiqui?
Bueno, ya, vamos pa'l lío.
Bella, bella cosa más, tiqui-tiqui. Me lo tira todo para atrás, tiqui-tiqui. ¿Cómo se lo hago brincar, tiqui-tiqui? Mami, rapa, papa.
Tiqui-tiqui, eh?
Tiqui-tiqui, sí.
Val.
I és que només 3 mesos després de la publicació del seu tercer àlbum d'estudi, El Dragón, ara la cantant i ballarina espanyola ja ha confirmat que està treballant en un nou àlbum. Molta atenció perquè, segons ha confirmat la pròpia artista en una entrevista recent, el seu nou i quart ja s'està cuinant i serà molt diferent als seus anteriors treballs. En aquest cas, Lola Índigo ha assegurat que encara no pot dir la data exacta de l'estrena d'aquest nou treball, però el que sí que pot confirmar és que serà un EP, per tant, un disc de curta duració, molt més breu, molt més íntim, més personal i, sobretot, inspirat en situacions que ha viscut recentment. De moment, això és tot el que sabem sobre el futur treball de Lola Índigo, però el que està clar és que en el terreny professional li va de fàbula, perquè us explicava al principi que fa només 3 mesos que ha publicat el seu tercer àlbum i ja parla del quart,
Una bèstia musical,
Una bèstia. Per tant, avui, com no podia ser d'una altra manera, acabem amb ella, amb Lola Índigo i aquest tema que segur que us agradarà molt.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda, hora de saludar la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta casa i de la ràdio catalana en general. Avui ha sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què a la nostra audiència. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Avui a la pregunta del dia recobrem diverses notícies pel que fa a les accions dels col·lectius activistes. És a dir, els ecologistes de tota la vida, d'acord? Sobretot notícies de les darreres setmanes. En primer lloc, a Madrid, un grup d'activistes de l'associació de cotxe d'alta gamma Papallones al tub d'escapament, es diu així, no m'ho invento, mariposas en el tubo d'escape, pintava els cotxes d'aquesta gamma, generalment d'alta gamma i fins i tot SUVs, amb esprai amb un missatge molt clar, que posava un més, un 1,5 graus centígrads. S'entén, no?
Sí, gran.
Fent referència a la responsabilitat dels propietaris davant l'emergència climàtica. En segon lloc, trobem la punxada de pneumàtics massiva a diverses poblacions espanyoles, entre d'elles Sant Cugat i el barri de Sarrià pel que fa a Barcelona, on els cotxes, altra vegada a SUV o fins i tot 4x4, eren l'objectiu dels membres de The Tire Extinguishers, d'acord? Que seria en català... The Tire Extinguishers.
Ah, val.
Sí, que en català seria els extintors de pneumàtics, no extintors de foc, Extintors
de pneumàtics.
D'extingir, d'acord?
Ah, val. Ara t'he entès.
Sí, eh?
Sí.
Per això es diu extintor.
Que s'extingeixin els pneumàtics.
Exacte, però per això es diu extintor, perquè extingeix el foc, sí? Vinga, va, la classe de català ja ha acabat. I en tercer lloc, i més recent, la notícia que vèiem a aquestes darreres hores, no? Activistes climàtics del col·lectiu Extinció o Rebel·lió, durant la matinada de dissabte a diumenge passat, han bloquejat els forats d'alguns camps de golf amb ciment. Atenció. Ha passat a Catalunya, però també a Madrid, a València, a Biscaia, a Navarra i a l'illa d'Ibiza, a 10 camps de futbol... De golf.
Sí, sí.
Diferents. No només han tapat forats, sinó que també hi han posat planters. Mira tu,
veus?
Ara tenim un camp no de golf, sinó de planters. Tot plegat per denunciar el malbaratament d'aigua, d'acord? Ara sí, un cop conegudes les notícies, volem saber, gent del carrer, què opineu d'aquestes accions?
Home, jo trobo que s'ha de ser de manera més pacífica. No cal afectar d'aquesta manera, perquè potser paguen justos per pecadors, dic jo. Gent que no té la culpa i que es trobi les rodes punxades, doncs fa molta ràbia, també, no?
Sí que ho trobo bé, perquè doncs això potser, depèn del què, sí que va bé que es faci, com això que dius dels camps de golf, però potser després hi ha altres coses que ho trobo una tonteria.
Bueno, el tema, per exemple, del golf, sí que és veritat, al final és un hobby, no? Necessitem l'aigua, o sigui, no podem viure sense aigua, no foti, saps el que vull dir? Però sí, ho veig bé, sincerament. Jo em preocupo una mica pel tema climàtic i més pel de l'aigua.
Incontrolades de mala llet, en contra de la gent, simplement.
Hombre, jo que hagan actos delincuentes me parece mal. Lo que pasa que a veces si la administración no hace lo que habría de hacer, pues la gente se toma la justícia por su mano.
Em semblen bé, sí, crec que és una forma de reivindicar, no és la solució, però és una forma de dir, doncs, això em sembla injust, aquí hi ha una doble vara de mesurar. Una doble vara de mesurar.
Claro que sí.
Estic bastant a favor.
Bueno, es que se tiene que vigilar. El cambio climático es, todos hemos de poner de nuestra parte, pero claro, todos somos corresponsables, ¿eh? Los ciudadanos y las administraciones.
Ho trobo una tonteria perquè no aconseguirem res.
Patapam.
Han sigut durs, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Han sigut clars i catalans.
I ja està.
Ara ens cal
això
saber...
volem, que la gent del carrer digui la veritat.
Oh, i tant.
El que pensa.
Sinceritat per davant.
Ara.
Sempre. Ara ens cal saber si creuen que aquests actes ajuden o no a la lluita contra el canvi climàtic. Atenció.
Jo crec que no, que amb altres accions es pot ajudar millor.
No crec. No, perquè crec que la gent no li importa gaire, sincerament. O sigui, hi ha molta gent que sí, però hi ha altra moltíssima més que no.
Evidentment que no, perquè simplement és una falta de respecte als demés, no? I el fet de que se dediquin a tapar camp de golf o punxar roda és fer mal per fer mal. Sota el meu punt de vista no contribueixen en res.
Ajuden, és complicat. Fan alguna cosa, segur. No van en contra, d'això estic segur.
Vale.
Molt a favor no ho sé, però jo crec que algú sí que fan. Potser no són el més efectiu, però si és el que tens a la mà...
No és la manera de tomar-se la justícia per su mano, no?
No. Hombre, ¿qué culpa tiene el que le han pinchado la rueda? Igual también está a favor del cambio de las acciones, pero no que le pinchen las ruedas.
I per últim, aprofitem i preguntem si tenen, ells, les persones del carrer, present la lluita contra el canvi climàtic en el seu dia a dia.
Uh-huh.
Tu, Joan, la tens present, aquesta lluita?
Sí, sempre.
Sempre, eh?
Sí, home, i tant.
Totes les accions que
fem. Importantíssima.
És important, eh?
Reciclar, gastar menys aigua...
No llança la cigarreta al carrer.
No, mai.
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 Mai. I per últim, doncs això, aprofitem. Tenen present la gent del carrer la lluita contra el canvi climàtic en el seu dia a dia? Com ho fan?
Sí, tenim present mirar de no contaminar i fer tot el possible per millorar, no?, el planeta.
Quan estic a la dutxa intento, de veritat, 5 minuts hasta el cabell i tot, és com ràpid, saps?
No gaire.
No gaire, eh?
No, o sigui, procuro reciclar i tal, però tampoc m'estreso gaire.
Sí, pues, por ejemplo, con el agua, para no malgastar el agua. Esta es que la primera acción que podemos hacer como ciudadanos.
Sí, la tinc molt.
Sí?
Pues en tot el que fas de reciclatge, per exemple, el consum d'aigua.
En certa forma, suposo, sí. Per exemple, el més bàsic és vaig decidir no treure'm el carnet de cotxe.
Per
qüestions climàtiques, sí.
No sé, yo creo que no hay conciencia. O sea, tú sí que dices que sí, que tal, que el grifo, pero al final cada uno miramos por nosotros y no hay una conciencia, pero es que tampoco se hacen acciones para visibilizar el problema real que hay en la Tierra.
La gent que pensa que no n'hi ha prou, eh?
Oh, i tant. I ara sí, és hora de donar pas al bonus track.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.
Sempre músiques d'actualitat en aquest programa.
Sí, José Matosas, que està en tot, com sempre. El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que té molt clara la seva postura davant d'aquests actes climàtics.
Com d'aquí?
Reivindicatius, podríem dir, eh?
Sí.
Vols escoltar-la?
Home, i tant.
Déu-n'hi-do, escoltem-la.
Jo sempre estaré a favor de tot el que sigui reivindicar, lluitar, queixar-nos, fer coses... Tot el que sigui protegir, jo estaré a favor sempre, però sempre. Si és això i si és més... O sigui, aviam, violència, no? Però jo estic total... O sigui, si pogués haver-ho fet jo, ho hagués fet també. Sí, jo estic a favor sempre, sempre.
Creus que ajuden a la lluita contra el canvi climàtic?
Sí, perquè si no, o sigui, no hi ha una altra manera. Vull dir, si no, ja que no ho escolten, amb la lluita del canvi climàtic i amb totes les lluites, crec. Vull dir, si no se sale, no... No es fa res.
Tens present la lluita contra el canvi climàtic en el teu dia a dia?
Intento reduir els gastos en aigua, en llum, en tot. En plan, soc de les que soc partidària i ho porto a la pràctica.
I ho porto a la pràctica?
Així s'ha de ser.
Clar que sí.
I tant.
Supercoherent i superclara, com dèiem, eh? Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Lucas Barrero, investigador predoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, Lucas Barrero.
Bona tarda.
En primer lloc, com ajuden actes com aquests a la lluita contra el canvi climàtic? Són realment efectius?
Pues sobretot ajuden con que estemos hablando hoy aquí de esto. Creo que la efectividad de estos actos se tienen que valorar en este sentido. Lo vimos con actos como lanzar una lata de tomate a un cristal que protegía el cuadro de los girasoles de Van Gogh. y al final la efectividad sobre la reducción de emisiones no es tanta, pero estamos hablando de esto, que es lo importante, ¿no?
Quin és l'efecte? Doncs, per exemple, si anem mirant aquests casos que comentàvem a l'inici, no? Els cotxes SUV, 4x4, quin és l'efecte d'aquests cotxes a l'atmosfera?
Bueno, lo que se ha visto en los últimos años es que prácticamente en todos los sectores energéticos se está tendiendo a la eficiencia, es decir, a reducir el consumo y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la energía. ¿Qué pasa con el caso de los SUV? Pues que ha pasado a crecer en los últimos años. Las emisiones vinculadas a estos vehículos han aumentado un 20%. Y ahí lo que hay que plantearse, es decir, ¿es lícito que la gente tenga todoterrenos y 4x4 para moverse por la ciudad, para ir a comprar el pan?
Claro. Lucas, a Espanya es reguen cada dia 437 camps de golf. El consum d'aigua suposa una xifra superior al consum de poblacions de Madrid i Barcelona sumades. Tot això, segons afirmen, des del col·lectiu Extinció o Rebel·lió, que comentàvem a l'inici. Creus que s'hauria de limitar o, si més no, regular aquest consum tan gran d'aigua als camps de golf?
Bueno, creo que lo explican muy bien estos casos que tú recogías del testimonio en la calle, ¿no? Dentro de las acciones que cada uno nos solemos plantear en nuestro día a día, el reducir el consumo de agua es una cosa que se nos ha repetido desde pequeño. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con instalaciones como los campos de golf, que si bien sobre el total no representan un porcentaje muy alto, pero que suponen un consumo elevado, tú lo decías, suman el consumo de Barcelona, de Madrid, y que en una situación de sequía extrema, recordemos que se están cortando instalaciones como el Canal d'Urgell, que uh-huh. muchos frutales están en peligro de supervivencia, y con ello muchas de las familias que viven de la recolección de estas frutas, no nos estamos encontrando con campos de golf que se planteen el cierre directamente, porque no se puede regar una superficie tan grande de césped para el simple disfrute de unas pocas personas que van allí el fin de semana, juegan al golf y luego se vuelven. Uh-huh.
També hi havia una persona que es queixa de les institucions i la seva passivitat, no? Des del punt de vista com a expert en el tema, les institucions fan poca cosa al respecte?
Bueno, yo creo que estas muestras, ¿no? Tanto el caso del desinflar las ruedas de los SUVs como el boicot a los campos de golf son una muestra de la frustración que existe en la sociedad, ¿no? Hay que destacar que no es un movimiento local, no es una cosa que se esté dando solo en Barcelona y en España, sino que es un movimiento que yo creo da salida a esta frustración que tienen muchas personas en todo el mundo. A nivel global vemos como acuerdos como el de París y las cumbres climáticas parecen que no avanzan. Año tras año vemos se alargan las negociaciones y no se llegan a acuerdos reales. Yo creo que es totalmente comprensible que exista una frustración con las instituciones, pero que eso no nos tiene que desviar la atención de que realmente sigue haciendo falta esta presión como las instituciones. Si no, nos podemos encontrar un ejemplo tan claro como pasó en la reciente campaña electoral en ciudades como en Barcelona, que el tema de debate central de la campaña sea peatonalizar o no unas calles. Yo creo que eso actualmente y en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, que no lo digo yo, lo dicen los informes de expertos globales en cambio climático, una acción como peatonalizar una calle debería de ser una cosa lo más básico, de ahí para arriba.
D'altra banda, no volem deixar passar l'oportunitat de comentar amb tu la que seria la data límit, per dir-ho d'alguna manera, per poder frenar o acabar amb el canvi climàtic. ¿Existeix aquesta data límit?
Como tal, no existe. Sí que es verdad que hace unos años se popularizó, sobre todo a raíz de estas manifestaciones de Fridays for Future, lo de decir que teníamos como límite 2030 o 2050. Nos tenemos que quitar esta imagen de la cabeza porque no es que si llegamos a ese momento sin cumplir los objetivos nos vayamos a extinguir como tal. No, vamos a seguir viviendo en unas condiciones más difíciles a las actuales. Y ahí me remito a un ejemplo muy claro. Yo creo que todos estamos sufriendo este verano el aumento de las temperaturas. Cada vez más vemos cómo es imposible salir a la calle en las horas centrales del día. Esto va a llegar un momento en el que se intensifique tanto que al final tendremos que acabar adaptándonos a eso. Esto no quiere decir que haya una fecha límite, sino que cada décima, cada grado, como se suele decir, cuenta. cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático.
Jo li volia preguntar avui a Lucas Barrero, investigador predoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avui ens acompanya en aquesta secció. La mateixa pregunta, però la inversa una mica, Lucas. Si no hi fem res respecte al canvi climàtic, d'aquí pocs anys, no hi poso data, però d'aquí pocs anys, quin món ens podem trobar? Com pot canviar tot el món?
Pues nos podemos encontrar una situación catastrófica y en la que vivir nuestro día a día cada vez sea más difícil. Y no nos tenemos que ir, ya te digo, no nos tenemos que ir muchos años más allá, porque yo mismamente esta semana atrás era decir como, bueno, ¿cómo trabajo en, o cómo teletrabajo desde casa en estas condiciones? A 30 y tantos grados no se puede trabajar, sinceramente, la cabeza te arde i se te nubla.
Per tant, Lucas, perdona,
cada vez más.
Per tant, Lucas, tot allò que diem sempre de que, ostres, aquest estiu sí que fa calor, fa més calor que estius enrere, etcètera, etcètera, tot això és que el canvi climàtic ja es nota?
Sí, sí, el canvi climàtic se nota en nuestro día a día y si cogemos las referencias preindustriales, las cifras de media de temperatura a la que se suelen remitir estos informes de los expertos, que viene a ser en torno al 1970, la temperatura ha subido ya en Europa más de 2 grados, no. Y a nivel global 1,1. Estamos a punto de alcanzar esa subida media de la temperatura. Pero vamos, que eso no lo tienen que decir los expertos. Yo creo que con que preguntemos a cualquier persona de la calle o a cualquier persona mayor, te va a decir como en los últimos años cada vez los veranos son más largos.
Lucas Barrero, investigador predoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la caravana. Esperem que no pugin més les temperatures, que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat.
Sis minuts, gairebé, que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida continuem amb aquesta caravana en ruta i obrirem una nova plana de la nostra crònica negra a Crims o gairebé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Li demano una baguette i em diu: "Hola, la, que francès?" Home, també menjaran els seus pans de pagès i aquestes coses. O només baguettes? Uf, això té molla.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Crims, o gairebé.
Encetem, doncs, nova secció de Crònica Negra en aquest programa, en aquest Crims o gairebé. Com sempre, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans de començar el cas, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Anem a caçar tórtores. Aquestes són les últimes paraules que van dir els germans Izquierdo abans de cometre la massacre de Puerto Urraco, que va acabar amb la mort de les filles dels seus enemics, els Cabanillas i 7 persones més que es trobaven al voltant. Avui comentarem la darrera història d'aquests crims de Puerto Urraco.
Gràcies, Núria. Fins ara. Per conèixer el cas, doctora Vinyes, com sempre, sí que li demano els antecedents del cas, és a dir, qui són els seus protagonistes, que són aquests germans Izquierdo.
Sí, aquests són els germans Izquierdo, i aquesta és una de les massacres més conegudes de tota la història d'Espanya, i que realment ve d'una història de disputa familiar molt antiga del poble de Puerto Urraco. Per contextualitzar, el poble de Puerto Urraco està al costat de Badajoz, i és d'uns 100 habitants. 130 habitants, una cosa d'aquestes.
Un poble que es coneix tothom,
Més no només que es coneix tothom, és que aquestes famílies que estaven engrescades, que eren els Izquierdo i els Cabanillas, eren una mica com els Capuleto i els Montesco, però és que tot el poble, al final, era descendent d'una família de les altres o de les dues.
Mare de Déu, prenien partit,
Sí, prenien partit.
Déu-n'hi-do.
I aquestes famílies, hi han dos branques, que van ser les que van estar actives en aquest conflicte. Dels Izquierdo eren la branca dels Patas Pelas, i dels Cabanillas eren els descendents, es deien els Amadeus, que eren els descendents dels Amadeus.
Per tant, doctora, entenc que per entendre aquest crim passa el 26 d'agost de l'any 90.
De l'any 90, exacte.
Per tant, per entendre el crim sí que hem de retrocedir...
Com pràcticament 100 anys.
Pràcticament 100 anys.
Pràcticament 100 anys.
Déu-n'hi-do.
Pràcticament 100 anys. Una de les coses, clar, quan tothom coneix d'alguna forma aquesta massacre de Puerto Urraco, i especialment després de que el Carles Saura fes la pel·lícula, em sembla que es diu El setè dia, crec, que va fer una pel·lícula d'aquest cas. Llavors, el conflicte, clar, no és només això, sinó que va d'aquí 100 anys. Els Izquierdo eren la família que estava originàriament aquesta localitat, i després els Cabanillas van arribar, suposadament, des de Cuba, però que ja d'alguna forma van arribar com dues famílies grans que van competir pels recursos d'aquella zona, que era molt pobra. Perquè et facis una idea, aquest poble no va tenir aigua corrent fins al 80.
Déu-n'hi-do.
Sí, i electricitat fins al 70.
Aquells pobles de l'Espanya profunda,
Exacte. Ja ens fem la idea de quin tipus de poble. Amb una subsistència molt dura. I llavors tot va començar amb baralles petites entre les famílies. El fill d'un que es baralla amb els fills d'altres. I així van passant les dècades. Hi ha una hostilitat, hi ha una enemistat d'entre veïns, però és el que passa. I llavors el que vam anar és als anys... em sembla que van ser els 60, si no m'equivoco. Als 60-70, on va haver unes disputes per les terres, i hi havia un llindar que no estava massa ben marcat, el ramà d'una de les famílies, dels Cabanillas, crec, que no es van assentar bé de quin era el llindar, van passar per l'altre costat, i llavors es va produir una disputa molt forta entre les famílies. Llavors, també això va anar unit amb que l'Amadeo Cabanillas va rebutjar a una de les germanes de la família Izquierdo.
Mare de Déu.
I llavors, el germà gran dels assassins de l'assassinat de l'any 90 va matar aquest Amadeo Cabanillas.
Per tant, ja comença amb un crim anterior.
Sí, i entre generacions anteriors. O sigui, comença... No, és que no es concreti, és que són diversos. O sigui, és que són diversos, és que són 100 anys d'història, però perquè et facis una idea d'aquestes branques dels Patas Pelas i els altres, i la família dels Cabanillas i els Amadeos, ve directament amb els avis. Després dels avis passa dels Amadeus tenen l'Amadeo fill i l'Antonio Cabanillas. I després d'aquests dels Patas Peladas hi ha el Jerónimo, que és el gran. Després estan l'Antonio i l'Emilio. I després tres germanes més, de les quals dos també suposadament participen. Pues llavors, entre l'Amadeo fill i el Jerònim, ja el Jerònim va matar l'Amadeo fill.
Val.
Aquest ja va passar, ja és un antecedent. Perquè suposadament l'Amadeo havia rebutjat a la Luciana, que era una d'aquestes germanes que després suposadament també va estar implicada.
Val. I sí, això va ser el 70. Romeu i Julieta, tot plegat, eh?
Tot plegat.
Això passa al 70, però és que als 80 segueix la cosa.
Als 80 segueix la cosa, perquè als 80 hi ha com un incendi a la família dels Izquierdo, i llavors el que passa és que mor la mare, i mor la mare cridant, de batint de dolor. Llavors els Izquierdo estan convençuts que han sigut els Cabanillas per la mort de l'Amadeo. Estan convençuts.
Tragèdia rere tragèdia, això.
Rere tragèdia. I, clar, la policia ho va investigar i no va trobar res. Però arrel d'això, el Jerónimo, que havia sortit de presó, ataca l'Antonio Cabanillas. O sigui, va matar l'Amadeo, ara ataca l'Antonio. L'Antonio va sobreviure. Però el va atacar a ganivetades també perquè culpaven els Cabanillas de la mort de sa mare de l'incendi. Llavors el Jerónim el van tancar en un psiquiàtric. Llavors, encarregats de la venjança familiar, van estar l'Antonio, l'Emilio, la Luciana i l'Àngela, que eren dos de les germanes.
Que tots aquests són els Izquierdo, eh?
Aquests són tots els Izquierdo. Llavors, durant 6 anys, des del 84 que va haver l'incendi fins al 90... Van haver 6 anys on ells van marxar, després d'atacar l'Antonio, de Puerto Rico, es van anar al poble del costat, que era Monterrubio, de la Serena, i allà van estar planejant com es podien venjar. Van estar cada cop més aïllats.
Durant 6 anys plantegen aquesta venjança.
Es van fent a la idea, allò va bullint, fins que decideixen atacar el que era el poble del Puerto Rico, directament a la família dels Cabanillas. I agafen la munició, però escullen molt bé quin dia atacaran, amb quina estació, perquè un dels assassins va comentar que, clar, que és que pateix molt amb la fred i que, clar, tampoc pot disparar tan bé si les mans les té fredes. Llavors van escollir que fos a l'agost.
Mare de Déu.
Sí.
Tot aquest és el plantejament i el planejament del cas. Anem a aquest cas. Anem al dia 26 d'agost de l'any 90. Què passa aquell 26 d'agost del 90, doctora?
Pues el 26 d'agost, a la nit, això es produeix a la nit, l'Emilio i l'Antonio Izquierdo van marxar de casa seva, suposadament les últimes paraules que els van dir a les seves germanes va ser anem a caçar tòrtures, però realment, clar, per la nit, no sé quan creïble. Difícil de veure les tòrtures per la nit. I van marxar a Puerto Rico amb rifles amb els quals havien fet la munició ells mateixos. Hi havia molta munició.
Déu-n'hi-do.
Amb les fotos que es va veure després de casa seva o de l'escena del crim, hi havia molta munició. Van agafar les escopetes, van anar amb un carreró que era el principal de Puerto Rico, però era per la nit, era un carreró estret. I llavors primer van disparar sobre les filles de l'Antonio Cabanillas, que tenien 13 i 14 anys. Les van matar i després van obrir foc amb tots els veïns que hi havia allà. Clar, eren les 10 de la nit, i, clar, no només les nenes estaven allà una nit d'agost, que és molt típica als pobles, però també estava, pues, hi havia 7 persones més dels veïns estan allà tranquil·lament pues, prenent la fresca. I després un parell de persones més que van sortir a veure què passava i els hi van fer disparar, també. I ho van fer d'una manera, els que van sobreviure, d'una manera com molt, molt, molt freda. No, deien que, bueno, era una precisió molt mil·limètrica. Aquesta gent sabia caçar. Tenia una precisió molt mil·limètrica disparant. I van anar allà disparant amb les escopetes sense fallar massa, amb molta precisió i amb molta fredor. Llavors van obrir foc sobre 15 persones. No van morir entre aquella data i el 10 de setembre, perquè hi havia alguns que els van tractar però no van poder sobreviure. I altres que van sobreviure, però, per exemple, van quedar en cadira de rodes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquella matança acaba aquella nit del 26 d'agost de l'any 90 i, per tant, després, tot just després, què és el que passa? Suposo que s'inicia tota la investigació.
Bueno, no és que tota la investigació, és que els germans Izquierdo el que fan és deixar l'escena del crim i van cap a la muntanya a descansar, perquè els van trobar dormint, pràcticament, o els van aixecar trets, però a la Guàrdia Civil, però els van trobar allà descansant. I els van ja arrestar, però després, durant l'examinació forense, el que es va descobrir és que ells tenien pensats descansar allà, esperar-se a l'enterrament d'aquestes víctimes, i un cop va estigui tot el poble amb el cementiri plorant a les víctimes, anar allà i matar encara més gent. Es volien venjar. Era una venjança, era un motiu d'odi, de venjança, molt, molt, molt arrelat a la ment d'aquestes persones, i anaven per totes.
Entenc que tant l'Antonio com l'Emilio Izquierdo són condemnats per part de la justícia.
Sí, són condemnats. Es va plantejar si hi havia un tema de malaltia mental que pogués d'alguna manera exonerar o reduir la seva culpabilitat, però el forense, que era el Fernández Varas, que jo crec que ha sigut el president de l'Extremadura, va ser el forense i va dir que no.
Tot i que sí que és veritat, i cal apuntar, que la família tenia un cert índex de malaltia mental elevada?
Sí, sí, perquè les germanes d'ells van fugir. Van pensar que van ser elles les que van instigar l'assassinat. De fet, hi ha articles periodístics que d'alguna forma entrevisten els veïns a Monterrubio de la Serena d'aquestes dones, i sí que en parlen d'uns comportaments molt estranys. D'anar pel carrer i potser posar-se de genolls, estar sempre cridant, sempre plorant, com molt religiosos, com una mentalitat com molt persecutòria, pensant que la gent els hi volia fent mal, i pensaven d'alguna forma, perquè les germanes tenien aquesta presentació, que podien ser les instigadores i que potser patien una malaltia mental. No ho van poder demostrar, si van estar involucrades o no. Llavors el que van fer, les van tancar en un psiquiàtric.
Rosa, ara arriben aquelles preguntes que jo no acabo d'entendre mai i que sempre t'acabo preguntant. Per exemple, si hi ha una situació de caldo de cultiu, diguem-ho així, per entendre'ns tots,
Sí.
on aquell caldo de cultiu va patint una certa escalada, perquè no és la primera mort, l'any 90 sí és la més significativa pel nombre de persones, però no és la primera mort. Recordem que ens parlaves abans de l'any 60 i escaig.
67, sí.
Parlàvem també de l'any 84. Si
que
no
va haver un altre atac amb ganivetada que va sobreviure, i tant.
Exacte. Per què no s'atura abans tot plegat?
Jo crec que, clar, no vaig estar allà. Jo no sé com eren els recursos que hi havia en aquestes localitats rurals. Però si era una localitat rural molt, 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 molt tancada, potser hi havia una mica la cultura de que la roba bruta es renta a casa. Llavors, si en aquests entorns que són rurals, jo ho dic perquè jo he viscut en un entorn rural, en un clima molt, molt, molt dur, hi havia bastant la mateixa cultura, que era que si hi ha problemes tens que ser autosuficient per resoldre'ls. I si hi ha problemes de baralles amb els veïns i de territori, és una mica aquesta mentalitat de supervivència. De la supervivència immediata, de no tenir temps per agafar algú de fora que no en té res i portar-lo, perquè tampoc saps el que farà de fora. Potser estàs portant un altre enemic.
Parlàvem de l'Espanya profunda i de poblets de l'Espanya profunda, en aquest cas Puerto Rico, que, com ens deies, està al costat de Badajoz. Però és un assassinat paradigmàtic? És a dir, qui parla de l'Espanya profunda podria parlar tranquil·lament dels Estats Units profuns, per exemple, i me'n vaig a l'altra punta del món.
Sí, sí, jo vaig viure.
Exacte. Sol passar, Rosa, que trobem pobles petits i aïllats on la gent acostuma a prendre's la justícia pel seu propi compte?
Home, jo no, per ser sincera, no tinc dades d'allò, estadístiques, però sí que són cultures, almenys per la meva experiència personal, sí que són cultures tancades, on no es veu massa bé que vingui algú de fora i et digui el que tens que fer, perquè tampoc entendrà massa quines són les situacions. I jo crec que si era un poble on les dues famílies eren les predominants i més de la meitat del poble també eren parents de les dues famílies, jo crec que encara pitjor, perquè tu imagina't el conflicte. Amb qui et poses, de part de ta mare o del teu pare, del teu cosí, del teu avi, com ho fas?
Clar, clar, clar.
Llavors, jo crec que era com molt difícil.
I entenc que a dia d'avui aquestes famílies segueixen existint,
Sí, probablement continuen existint, clar. Jo no sé si els pates pelades van tenir descendència per una altra germana que hi havia, no ho sé, i els Cabanelles tampoc sé si exactament, però clar, aquestes famílies continuen existint, els Amadeus no ho sé, però les famílies sí, clar, per suposat.
Clar, ara em deia Rosa, jo no sé, quan et preguntava, aquest cas pot extrapolar-se a altres zones, o per què no s'havia aturat abans, i em deies, no sé ben bé els recursos que hi havia aleshores. Un cas com aquest, el 2023, podria passar?
Sí, jo crec que sí. Sí, perquè ho estem veient. Potser no és per als conflictes de la terra o de les ovelles o dels ramats de les ovelles, però sí que estem veient més i més gent que té un greuge, que aquest greuge d'alguna forma s'arrela a la ment d'aquestes persones, que aquest conflicte acaba sent tot el mal que aquestes persones poden pensar, acaba sent la realitat. Aquests, bueno, eren com uns guerrers, vivien pràcticament com uns soldats en la zona de conflicte bèl·lic per preparar-se, i com ho van fer, aquesta és la mentalitat, com si tinguessin que defensar-se com d'una guerra es tractés. Llavors, clar, això ho veiem cada dia amb gent que va a les seves feines amb armes de focs, que ens ha passat, i tenim exemples aquí a Catalunya, i ho podem veure als Estats Units, ho veiem molt, ho veiem potser més amb l'extrema dreta als Estats Units.
Per tant, pel que fa a la criminologia, Rosa, què ens ensenya un cas com aquest?
Un cas com aquest ens ensenya que, d'alguna forma, una, a les zones que no tenen recursos, d'alguna forma hi hauria d'haver més recursos perquè no es trobessin en aquestes situacions, i que, d'alguna forma, si es detecta això, instaurar que els propis veïns o qui sigui que s'està assabentant del conflicte puguin dir alguna cosa. És allò que deien a Nova York, que hi havia després dels atemptats de l'11 de setembre, és "If you see something, say something". I aquesta és una de les coses que, per exemple, on els jocs de l'Espanya, de l'Amèrica profunda, on jo vaig viure, es va intentar millorar tots aquests sistemes de denúncia, fins i tot en casos que potser no eren greus o no arribaven a ser casos problemàtics, però la gent no li acabava d'agradar el que estava veient i preferia que algú que fos neutre mirés a veure si hi havia alguna cosa. Si no hi havia res, doncs no passava absolutament res. Allò continuava normal, sense molestar ningú. I si hi havia alguna cosa, doncs ja s'intentava intervenir de la forma que fos.
Sí que és veritat que als Estats Units sorgeix una figura ja fa molts anys, que crec que encara s'usa, això ho sabràs millor tu que jo, Rosa, que és la figura del xèrif.
Sí, és la figura del xèrif, però no només estic parlant d'intervencions policials. Estic parlant, per exemple, de serveis de salut mental. Val. Estic parlant de serveis socials. Estic parlant de les escoles. Estic parlant de tots aquests agents que ajuden en una comunitat. També si algú detecta per les redes socials. Per exemple, amb el primer cas que vam fer de l'una bomber majorquí,
sí,
va ser ho van detectar aquest noi per les redes socials i ho van poder denunciar. Per això dic que si amb aquest cas de Puerto Rico ens trobem en un poble així, jo esperaria, si hi ha mecanismes que fessin la denúncia sense conseqüències, i fins i tot si pogués fer denúncies anònimes, on d'alguna forma s'expliqués que hi ha aquesta problemàtica i uns experts, sense necessitat que hi hagués cap conseqüència, d'alguna forma miressin si és que hi ha alguna cosa o allò no porta cap banda.
Si més no, aquí sí que tenim la figura pel que fa a aquest tipus de serveis. També, no sé si podria haver ajudat en un cas així, però tenim la figura, ara no em sortirà el nom, però hi ha els jutges aquells, jutge de pau.
Jutge de pau. Qualsevol persona que hagués estat allà per d'alguna forma fer d'interlocutor,
per neutralitzar la situació.
Per neutralitzar la situació, probablement hagués ajudat.
Doctora Rosa Viñas, com sempre, gràcies per acompanyar-nos en un programa com aquest i exposar-nos un cas, sincerament, com deies, de pel·lícula, Carlos Saura em va fer aquella la sèptima puerta, explicant una mica com va anar tot aquest cas. Rosa Viñas, gràcies, que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Moltes gràcies, adéu.